Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit, a Ràdio Estel.
Si vols seguir el dia a dia del Papa, connecta cada dia amb Ràdio Estel. Els actes, les notícies, els titulars, tota l'actualitat del Papa Francesc en antena i a la nostra web. De dilluns a divendres, Diari del Papa. I cada dia, tota la informació renovada a radioestel.cat. Tota l'actualitat i notícies del Papa Francesc la trobaràs sempre a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Lleida, 91.5.
Esteu escoltant? Debat a Bat. El Bisbat de Lleida.
Salutacions cordials des de Lleida. Obrim el nostre espai de bat a bat amb notícies, suggerències, l'agenda del que es fa en el bisbat i també amb una part central, amb la sort avui de rebre un lleidatà significatiu, el nou senyor bisbe de Osaka, Monsenyor Josep Maria Abella.
Estem aquí. Davant d'una emergència, la gent surt al carrer i ofereix el que té, sense preguntar-se massa com ajudar. La gent, davant d'una necessitat urgent, surt i ajuda, sense més. Avui, però, hem suavitzat les emergències, hem endolcit el llenguatge per fer menys traumàtiques situacions d'injustícia i sembla que hagin perdut el sentit d'urgència. En el millor dels casos, pensem que és tasca de les administracions, que aquestes ja ho resoldran. I en la majoria de les vegades no ho fan, ja sigui perquè diuen que estan desbordades o perquè no és la seva prioritat electoral o perquè el problema ve de més amunt, quan no saben fer una política que tingui en compte una fiscalitat més justa. I així anem veient immòbils i impotents imatges a les quals ens hem acostumat. Persones que, mig invisibles, transiten regirant contenidors. Temporers que fan cua en un menjador i s'arrauleixen per dormir al carrer. I fins i tot ara, la notícia de més de 230 adolescents no acompanyats que arriben a Lleida sense estudis ni perspectiva de futur. Nosaltres, humilment, estem aquí. Estem aquí amb els ulls oberts i el cor commogut. Estem aquí per acollir. Estem aquí per acompanyar. Estem aquí per promocionar. I estem aquí també per denunciar, per despertar-nos i recordar-nos que no podem caure passivament com una normalitat la situació que molts viuen com una urgència. Perquè, si no, analitzem-nos i fem l'exercici que fóssim nosaltres els que estiguéssim sense feina, sense casa, sense amics, sense ningú que ens hagués acompanyat al llarg de la nostra vida. No viuríem tot això com una urgència? Doncs, per això som aquí, perquè junts volem ajudar i preguntar-nos com podem fer de la nostra societat un lloc bo i millor per a tots i totes. Estem aquí. Roger Torres i Aguiló, president d'Arrel Sant Ignasi.
Notícies del Bisbat.
El bisbe Salvador presideix la festa de Santa Teresa de Jesús al monestir de les Carmelites de la Caparrella.
El bisbe Salvador va presidir el passat 15 d'octubre l'Eucaristia solemne en la festa de Santa Teresa de Jesús. La celebració, en honor de la seva patrona, va ser a la capella del monestir del Sagrat Cor de les religioses carmelites descalces, a la partida de la Caparrella de Lleida. En la seva homilia, el bisbe Salvador es va referir a la santa reformadora com a la primera dona proclamada doctora universal de l'Església i va convidar tots els fidels a posar Crist en el centre de la pròpia vida, tal com va fer ella. Finalitzada la celebració i després de la veneració de la seva relíquia, la comunitat va rebre la felicitació dels fidels reunits.
Obertura d'un nou curs a l'IREL.
El dijous 18 d'octubre, la sala d'actes del rectorat de l'UdL va acollir la lliçó inaugural de l'Institut de Recerca i Estudis Religiosos de Lleida, a càrrec de la psicòloga Marta Tepat. La ponent va impartir una conferència amb el títol La convivència, un camí ple d'aventures. Amb aquesta sessió es va obrir el cicle de conferències de l'IREL, que aquest curs versarà sobre el tema de la convivència. La convivència s'ha de treballar, va dir Tepat. El pas previ de la convivència és la convivència amb un mateix, va afirmar. Si no ens sentim a gust amb un mateix, no podrem conviure, va dir. Per cloure, va destacar que, pels que en diem creients, treballar per la convivència ha de ser ser místics amb els ulls oberts.
Un nou cercle de silenci davant la paeria.
Convocat per la Comissió Diocesana d'Ajuda al Refugiat, el nou cercle de silenci va tindre lloc aquest passat 19 d'octubre a les 20 hores davant la paeria de Lleida. La iniciativa, que tindrà continuïtat fins al mes de juny, vol fer present la situació d'extrema injustícia que sofreixen les persones refugiades al món, a Europa i també a Espanya. El cercle del silenci volen ser un gest pacífic de denúncia davant la vulneració creixent dels seus drets. La pròxima edició del cercle del silenci, que es farà el pròxim 16 de novembre, estarà organitzada pel Col·legi Episcopal.
Vetlles de pregària per la Jornada Universal del Domun.
5 parròquies de la nostra diòcesi van acollir el passat 20 d'octubre vetlles de pregària per tots els missioners d'arreu del món. Les vetlles van ser preparades amb la col·laboració de la Delegació de Missions. Amb el lema de Canvia el món, la Jornada del Domun és una crida a la responsabilitat de tots els cristians del món a vetllar per la missió de l'evangelització. Diumenge 21 d'octubre, l'Església farà una especial invitació a recolzar la causa missionera, perquè amb la nostra plegària i la nostra col·laboració econòmica ajudem a sostenir els projectes pastorals, socials i educatius que els missioners duen a terme en benefici dels més desfavorits del món.
L'entrevista.
Aquests dies està per Lleida, la seva ciutat natal, el convidat que tot seguit escoltarem i tindrem en el centre del nostre programa, el claretià Josep Maria Abella, que recentment ha estat anomenat com a bisbe auxiliar d'Osaka al Japó. Moltíssimes gràcies, Monsenyor Abella, per estar al nostre programa i per també, mitjançant aquest medi, poder arribar als oients que disfrutin de la seva tasca. Quins records li venen a vostè quan està per Lleida? Ve molt sovint?
No vinc gaire sovint. Ara feia 3 anys que no hi havia estat, no? Que vaig retornar al Japó després del treball que vaig fer a Roma, fa 3 anys, i he tornat ara, en aquest moment. Records, records de la infantesa, que és el que jo vaig passar aquí a Lleida, no? La meva família vivia al carrer La Palma, entremig de Sant Llorenç i l'església de Sant Pau, que tenien els claretians, i ven els records del col·legi, havia anat al col·legi Sant Jordi, tota aquesta sèrie de records, no? Els records de la família, i els records també, vull dir, d'una fe que es va començar, no? a créixer, que va començar a créixer precisament aquí al caliu de la ciutat de Lleida.
Vostè va marxar en el seu moment al Japó. Per què precisament en aquesta part del món?
Bé, perquè m'hi van enviar els superiors, vull dir, no hi ha cap altra raó.
Per tant, l'obediència és un dels vots.
Exacte. En aquell moment, la província claretiana de Catalunya, des del govern general, li van demanar si podia enviar uns quants missioners al Japó. Demanaven gent que hi volgués anar, jo recordo que amb un altre company ens van presentar al superior i dir, mira, si nosaltres no ens fa res anar-hi, no? Tant ens fa el Japó com l'Àfrica com allí. I aleshores ens van enviar al Japó i per això vaig anar-hi.
Quants anys tenia?
Aleshores 24, quan hi vaig anar.
un jove claretià que arriba al Japó amb moltes ganes de viure l'Evangeli i de fer-lo viure. Què té aquest continent asiàtic que els que hi aneu, hem tingut ara recentment també algun altre missioner aquí a la diòcesi, voleu tornar?
Bé, un cop fas l'esforç d'entrar, diguem, en un nou context cultural, d'aprendre la llengua, que és fonamental per entrar dins la cultura, et vas adonant també de totes les riqueses que ells tenen, doncs és una cosa que et va entrar en el cor i t'hi vas fent de mica en mica, no? A mesura que es va fent llarga la teva estada en aquests llocs, doncs es va sentint més un, no?, d'aquesta història, tot i que agregat després, ja quan ets una mica més gran, però sí et vas sentint un d'aquesta història, no? Àsia és un continent amb grans cultures, grans tradicions culturals, religioses, i per altra banda, no, diguem, és un continent on hi viuen dues terceres parts de la humanitat en aquest moment, no?
Molt ple de gent.
Molt ple de
gent. Molt ple d'ànimes per atensar a l'Evangeli, i ara en parlarem de quina és la seva tasca allà, però certament l'idioma allà quin és?
El japonès.
Evident. Per això li volia dir, vostè com ha acceptat el poder parlar amb la llengua que sempre atansa més al cor de les persones, clar?
Doncs,
aprenent-lo,
exacte. No? I jo crec que una cosa que sempre jo he tingut molt posada al cor, no? Que, o sigui, quan vas a un lloc, no? Aprendre la llengua és fins i tot, diguem, una demostració, no? d'apreci i de respecte a les persones que t'acullen al lloc on vas. No? I, per altra banda, la llengua és una mica l'ànima de la cultura, no? És el que expressa el pensament, el que transmiteix les tradicions, els valors, no? En aquest sentit, nosaltres, no, tots els missioners que som al Japó, primer dediquem un parell d'anys exclusivament a estudiar la llengua, la cultura, etc.
Com ha de ser, sense dubte, i com no tothom ho té clar, perquè vostè fa molts anys que està fora de Lleida, encara que ve de quan en quan, i de Catalunya, i el català no l'ha perdut, evidentment.
No,
la llengua es porta al cor.
Exacte, la llengua que t'ensenya la mare, que t'ensenya el pare, aquestes no es perden.
Passem del tema, perquè si no amb això de la llengua segurament que ens vindrien moltíssimes preguntes, però el temps és molt limitat. Vostè després va tindre responsabilitats a Roma, on va estar, doncs abans me deia, 24 anys, o sigui, una miqueteta més de 2 dècades, i quan va acabar aquesta tasca va tornar al Japó. El per què també me'l dirà, però m'agradaria molt ressaltar aquesta obertura al món que els religiosos especialment teniu de formació, fins i tot a Roma, amb tot el que allò aporta, per després tornar allà on estàveu, però enriquits amb molta, molta, molta experiència. 24 anys a Roma...
Sí, bueno, jo vaig estar 24 anys a Roma, tot i que a Roma hi era poc, no? Perquè jo tenia, vaig estar 12 anys amb la responsabilitat de la coordinació, no, de l'apostolat dels claretians dins del govern general, i 12 anys com a superior general. No? Yeah. Aleshores, això em va permetre, doncs, visitar molts països, molts contextes on treballaven els meus germans de congregació, sigui a l'Àfrica, a l'Àsia, Amèrica, Europa, etc. No? I això realment enriqueix l'experiència, perquè et posa en contacte amb moltes cultures, amb diversos sistemes socials, amb diverses experiències d'església. 24 anys, vaig acabar. I per què vaig tornar al Japó? Doncs perquè era del lloc on havia arribat a Roma, no? Nosaltres treballem allò com treballem. Ens demanen fer un servei, no? Diguem, per tota la congregació, així a nivell més general, acabes aquest servei i tornes al lloc d'on havies vingut. Aleshores, el més natural era tornar al Japó.
El més natural per a una persona que, com vostè, té vocació i com tots aquells que tornen a lo que són les seves arrels de feina, de treball, però sense oblidar el seu país d'origen. Això és molt bo, però tant de bo que molts dels que ens puguin estar escoltant facin la seva reflexió interior. Quan vaig a un lloc, intento ser un més d'aquella població. Sembla que, per sorpresa, a vostè el Sant Pare l'ha anomenat bispe auxiliar d'Osaka. Què passa? Com ho ha digerit, això?
Bueno, això li haurien de preguntar al Sant Pare, no? Jo vaig rebre...
Tant de bo tingués en ocasió, senyor bisbe.
Jo vaig rebre el nomenament, no? Jo, certament, després d'haver estat 24 anys fora del Japó, no? Mm-hmm. Havia estat 18 anys abans d'anar a Roma, havia estat 18 anys, no? Però, al tornar al Japó, doncs jo ja pensava que totes aquestes coses de càrrecs i responsabilitats havien passat ja a l'arxiu, no? Però va sorprendre, portava 3 anys, no?, en aquesta segona etapa japonesa, i em van cridar l'anunciatura, em van dir que havia arribat aquest nomenament, i, doncs bé, que em felicitaven i que tires endavant, no?
La família també.
Bueno, la família ho van saber després.
Ja. Després del seu sí.
Quan es va fer públic, no?, aleshores, vull dir, la família també els hi vaig dir, no? Bé, és un nou servei, no? Abans feia un servei com a missioner, estava jo de rector a la parròquia de la catedral d'Osaka, durant un any i mig vaig estar allà acompanyant la comunitat cristiana, diversos grups, etc. I pues, ara em tocarà, des d'una altra, diguem, posició, seguir animant, no?, i, no sé, enfortint, tractar de recolzar, no?, el camí de l'Església allà a la diòcesi d'Osaka.
Amb una visió amplíssima, perquè abans de ser capellà s'ha estat escolar, no? I en aquest cas, abans de ser un rector, ha estat un rector i ara serà el senyor bisbe. Molt per sobre, què explicaríem als que ens estiguin escoltant de com és la seva diòcesi allà?
Bueno, la diòcesi d'Osaka és una de les 16 diòcesis que hi ha al Japó. Uh-huh. Té un arquebisbe, que ara és cardenal, no? I som dos bisbes auxiliars recentment nomenats. La població, perquè són 3 províncies, no?, del Japó, Osaka, la Hyogo, que la capital és Kobe, i Wakayama, no?, amb una població, no cristians, població d'uns 15 milions de persones, i enmig d'això, doncs, som 52.000 catòlics.
Poquets.
I, sí, poquets, certament, el 0,3%. És la mitjana del Japó, es manté la diòcesi d'Osaka. Però també hi ha com uns 30.000 catòlics estrangers. Mm. Filipins, llatinoamericans, vietnamites, indonesis, etc. No? Bé, aleshores, la nostra tasca és, d'una part, atendre aquesta comunitat cristiana, no? No sostenir el seu camí de fe, no? Ajudar a que sigui una comunitat missionera. I, d'altra banda, és l'evangelització d'aquests altres 15 milions de persones que estan allà, no?, i tenen també dret a poder escoltar l'anunci de l'Evangeli.
D'una manera genèrica, li podríem preguntar què en pensa vostè o quines són les circumstàncies concretes que creu que està vivint l'Església actualment, però, si vol, ho centrem en allà, en el Japó.
Bé, l'Església actualment està vivint un moment. En alguns llocs, l'Església està creixent molt a Àfrica, segueix creixent a Àsia, no tant al Japó, però a altres països com la Índia, com Indonèsia, com Sri Lanka, Vietnam, etc. I, en canvi, d'altres parts, els processos de secularització, com és ara aquí a Europa, vull dir, ha fet que molta gent, no, perdi, diguem, aquesta dimensió de la fe i, no sé, visquen en una societat on sembla que Déu ja no és necessari, no? Aleshores, tornar, diguem, a acompanyar aquestes persones a un camí de fe no és fàcil, no? Perquè abans no teníem una visió de l'evangelització que a la gent, no, els hi ensenyàvem les respostes. I ara ens adonem que els hem d'ajudar a trobar les preguntes. I després tenir la paciència d'anar-los acompanyant en la recerca de la resposta.
Moltes gràcies, senyor bisbe. Això és un goig i un testimoni breu de tota una lliçó de coherència. I la comunitat claretiana, sempre amb aquesta visió tan concreta del que us toca fer en el món, com la veu actualment?
Bé, jo vaig ser 24 anys superior general, vaig deixar de ser-ho fa 3 anys, ara el nostre superior general...
Per tant, tenim a la millor persona, no, i a més de casa nostra, per explicar, sí, quina és la situació claretiana actualment.
Doncs com totes les congregacions i com totes les esglésies, no? Nosaltres numèricament estem disminuint molt a Europa, mm-hmm, estem augmentant a Àsia i Àfrica i ens mantenim a Amèrica Llatina, no? El gran desafiament és que siguem molts o siguem pocs, no, seguim sent missioners. Aquest és el gran desafiament que té una congregació missionera, no? Seguir sent missioners, siguin pocs, siguin molts, no? Allí on siguem, no? I això suposa dues coses. Per una banda, diguem, un aprofundir tota la dimensió d'espiritualitat, no?, del convenciment, de l'adhesió cordial a l'Evangeli, i d'altra banda, estar molt atent al que passa al món, perquè l'evangelització és sempre dialogal, no? Tu no pots parlar de coses que la gent ni es planteja, no? Has de donar respostes a les seves preguntes, no? Aleshores, estar molt atent al que passa al món, molt atent en quines són les preocupacions, els goigs, les esperances, com diu el Concili Vaticà II, de les persones, no? I, sobretot, també respondre, primer, recollir aquesta crida del Papa Francesc d'una església en sortida, no, que va cap a fora, acollir-la, no, i intentar reorganitzar tota la nostra estructura mental, l'estructura, diguem, organitzacional de la congregació a partir d'aquesta crida que ens està fent el Papa Francesc amb tanta insistència.
Ens deia tindre en compte els problemes i també obrir, sense dubte, i sempre mantenir l'esperança. Algun dels problemes més seriosos que, en general, pot tenir l'Església?
L'Església té, diguem, el problema d'arribar, de trobar un llenguatge, i no parlo només de paraules, sinó parlo de signes, d'actuacions, que realment que arribi a tocar el cor de la gent. No? O sigui, aquest és el punt fonamental, no? Aquesta connexió, no, concret amb la vida de les persones, amb els camins de les societats, amb les històries dels pobles, amb la situació mundial, no, de tantes diferències. No? O sigui, si perdem de vista això, no, perdem aquest llenguatge i perdem la capacitat de trobar aquests signes que realment arriben a tocar el cor de les persones i a ser transformadors dins la societat.
Molts lleidatans pel món, i per tant, això ho sabria millor la tècnic de la delegació de missions d'aquí de Lleida, la Eva, però certament sou molts els que esteu allà i els que segurament, si més no amb la pregària, teniu una connexió important. Quan s'està tan lluny, s'agraeix que la delegació de missions del teu país se'n recordi?
Està clar, perquè nosaltres sempre ens sentim una mica, no?, membres d'aquella església en la qual vam néixer i en la qual va començar a créixer la nostra experiència de fe, no? Llavors, agraïm molt les comunicacions, agraïm molt, no, aquests torrons que ens envien per Nadal, no? Els podem compartir amb els companys, no? I tot el que sigui realment aquesta crear ponts, no, mantenir comunicació, és sempre una cosa positiva per nosaltres, i espero que també ho sigui per vosaltres, certament.
Pues jo crec que sí, no? Aquella impressió i aquella sensació, especialment quan arriba aquest mes d'octubre amb el calendari, que és un mes missioner, que l'estem vivint d'una manera clara amb diferents missatges dels que ens aneu visitant, doncs és també molt gratificant pensar. Una cosa són els programes de turisme que es fan, però l'Església, la nostra diòcesi, Lleida, també està pel món. Doncs m'agradaria molt, senyor bisbe, monsenyor Josep Maria Abella, que acabés vostè aquesta trobada amb els oients d'aquesta sintonia i amb aquest programa de Bat a Bat des del Bisbat de Lleida, amb el missatge que vulgui enviar aquells que ens escolten, i com que hem dit problemes i parlàvem d'esperança, doncs quina seria aquesta esperança segons la seva visió?
El missatge és aquest, un missatge d'esperança, no? De ser molt fidels a la pròpia consciència. Jo ahir, precisament, que vaig tenir una xerrada allà a la parròquia de Sant Antoni Maria Claret, a la Balàfia, no?
Li ha agradat, lo bonica que està. O ja la coneixia?
Sí,
ja l'havia vist.
Sí, va ser el dia de la inauguració, precisament.
Bueno,
era superior
general.
Jo les
dues vegades que he estat allà, sí, en aquella parròquia, m'ha semblat extraordinàriament acollidora, no?
Sí. I al final va ser precisament el mossèn Ramon Prat que em va preguntar, diu, què els hi diries tu a la gent d'aquí, no? Jo diria, home, aneu a l'essencial. No? O sigui, jo crec que es necessita un retorn a l'essencial, la figura de Jesús, l'Evangeli, no? I no preocupar-nos tant de tantes altres coses que a vegades ens distreuen del que és l'essencial, no? I moltes vegades perdem de vista l'essencial, que és el que arriba al cor, el que és transformador, el que fa néixer l'esperança, el que motiva, no?, de cara a la vida de cada dia. No? Quan perdem de vista l'essencial, aleshores ens perdem, no?, en tots els contextos. No? I a mi em sembla que això, nosaltres que vivim en un context en què el cristianisme és minoritari, això ho vivim molt fortament, no? Anar a l'essencial.
Doncs aquí, que també segurament necessitem aquest anar a l'essencial, li agraïm a Monsenyor Abella, al senyor bisbe Abella, a l'amic lleidatà Josep Maria Abella, la seva presència en el món i especialment, doncs, en aquest programa, i a la delegació de missions de Lleida per facilitar aquest testimoni viu de tots aquells que ens visiteu. Emportis el nostre record i units amb la pregària Japó i Lleida.
Molt bé, moltes gràcies.
Agenda de la diòcesi de Lleida.
Festivitat de Tots Sants.
El dijous 1 de novembre, festivitat de Tots Sants, la capella del cementiri de Lleida acollirà una eucaristia a les 11 del matí i una altra a les 12 del migdia. Per altra banda, el divendres 2 de novembre, festivitat dels fidels difunts, la missa serà a les 11 del matí. Us recordem que tots els diumenges i festius se celebra una eucaristia en aquesta capella a aquesta hora.
Vigília extraordinària de l'adoració nocturna.
La parròquia de Sant Pere acollirà l'1 de novembre, a les 9 de la nit, la vigília extraordinària de l'adoració nocturna.
Festival de Música de Tardor, Orgues de Ponent i del Pirineu 2018.
El divendres 2 de novembre tindrà lloc a la parròquia de Sant Llorenç un concert de Cristian Tarabia, dintre del 20è Festival de Música de Tardor, Orgues de Ponent i del Pirineu. Tindrà lloc a 8:45 del vespre.
I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
La santedat i l'oració pels difunts. Benvolguts diocesans. Els primers dies de novembre celebrem els cristians dos esdeveniments que ens mouen a reflexió, segurament per les connotacions populars que els acompanyen. La festa de Tots Sants i la commemoració dels fidels difunts. Vaig per davant un primer consell per a tots. No abandoneu mai el costum de mostrar l'alegria de la santedat de tants germans nostres que de forma anònima van viure a la perfecció el camí iniciat per Jesucrist. No oblideu tampoc l'oració per tots els que han mort, familiars, amics i coneguts, perquè el Senyor els pugui rebre en la glòria. Són dos dies que no han d'entrar en confusió per als cristians, perquè la motivació religiosa de cada una d'elles és distinta. Per una part, l'alegria de la santedat, i per l'altra, la tristesa vinculada a l'esperança. No són incompatibles amb dos sentiments, si els vivim com Jesucrist ens ho ha presentat en els evangelis. Per al primer dia us proposo les paraules del Papa Francesc en la seva exhortació Gaudete et Exultate, publicada el passat mes de març. Ens convida a reconèixer que tenim un núvol molt gran de testimonis que ens encoratgen i estimulen a seguir caminant cap a la meta, entre els que pot estar la nostra pròpia mare, una padrina o altres persones properes. Per al segon dia, us recordo una escena que Sant Agustí explica en el seu famós llibre de les Confessions, quan semblava que s'acostava la mort de la seva mare, Santa Mònica. Conversaven els dos a les rodalies de Roma, recordant el passat. I després d'una reflexió breu, ella li va dir: «Fill meu, pel que fa a mi, ja no hi ha res que m'adeleti en aquesta vida. Desitjava de veure't cristià, catòlic, abans de morir. Amb escreix m'ha concedit el meu Déu. Què faig, doncs, aquí?» En aquests moments, finals de la seva vida, l'altre fill desitjava portar-la a la seva pàtria, al nord d'Àfrica. I ella li va dir: «Enterreu aquest cos on vulgueu. No us amoïneu gens per tenir-ne cura. Sols us demano una cosa, que us recordeu de mi, on sigui que sigueu, davant l'altar del Senyor». És un bon consell el que ens dona aquesta piadosa i beneïda dona. Ens ajuda en aquests moments quan acudim al cementiri i recordem els nostres difunts, i ens acompanya durant la resta de l'any en les nostres oracions diàries per ells. El vostre bisbe, Salvador.
S'ha acabat el nostre temps. Satisfets de tindre tants lleidatans pel món, us ajornem al pròxim programa. Moltes gràcies a tots.
Te n'assabentes al Twitter, ho comparteixes al Facebook i ho gaudeixes a Ràdio Estel. Si no et vols perdre cap dels programes de la teva emissora, segueix-nos a les xarxes socials, perquè Ràdio Estel t'agrada.